Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tot l'equip i família de COPE a la província de Castelló. Estem encantats en aquest divendres 20 de febrer, dia del 752 aniversari de Vila-real. Dia de conèixer les novetats en la gran i xicoteta pantalla, en sèries COPE, una de cinema, en Xavi Manzanet, de el nostre Turiscope Castellón, però també de seguir rebent visites molt especials, en aquest cas, de veïns als nostres nous estudis i també de qüestions musicals, en el que acabarem aquest espai a les dues. Però abans, com sempre, de la mà d'Utersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada a l'actualitat d'aquest dia. I ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellinformación.com, que el seu principal titular indica Castelló acogerà el major festival romano d'Espanya en les plenes fiestes de la Magdalena. Això i molt més, a la web de castellinformación.com. En quant a l'horatge, ratxes màximes de vent que han superat els 150 km per hora al coll de les Heres a la Pobla de Benifassà, 134 a Vilar de Canes. Volem conèixer la previsió de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes, temperaturas en ascenso. Máximas de 17 grados en Vinaroz y 18 grados en Castellón de la Plana. Durante esta tarde, ambiente soleado y cielo poco nuboso o despejado. Sopla viento moderado del noroeste con algo más de intensidad en la zona norte. A lo largo de la tarde, eso sí, el viento perderá intensidad de forma generalizada. Mañana sábado, temperaturas en ascenso que podrá ser notable en el interior norte. Máximas de 15 grados en Vinaroz y 18 grados en Castellón de la Plana. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente en la costa. Será un día soleado con cielo totalmente despejado. Soplará viento flojo variable con brisas en el litoral. Es una información de AEMET.
Y a la nuestra página web, a cope.es/castellón, donde ya sabes que por tornar a escoltar nuestros programas en format podcast, también llegir el nostre anuari en format telemàtic, l'anuari COPE Castelló 2025, i pots estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I en aquests moments, en este principal titular, Vila-real celebra su 752 aniversario con una extensa programación cultural y de homenajes. La ciudad conmemora su fundación por Jaume I con la entrega de medallas, una feria medieval y la vista puesta en nuevos hermanamientos con Torre Hermosa y Sátiva. Ama Utersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, t'emporta l'actualitat d'aquest divendres d'aquest 20 de febrer.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I com ja diem, que seguim rebent visites, i en aquest cas d'uns veïns molt especials, així a la zona de l'Evangelista, Raúl.
Potser siga fins que complim un any des que estem als nous estudis, però seguim rebent a empreses, autoritats, entitats, gent amb molt de cor, que encara no havien visitat els nostres nous estudis i que també formen part del que és l'actualitat de diària que anem contant. Sabeu que la Fundació Tots Units està realitzant una gran tasca mitjançant també Reciplana, el reciclatge, la roba, els contenidors, la inserció laboral de persones vulnerables. Enric Reverter, president, moltes gràcies per acompanyar-nos, per visitar els nous estudis COPE.
Bueno, moltes gràcies, Raúl, per haver-me invitat. És cert que la Fundació Reciplana havíem estat, però jo personalment no havia estat encara, i encantat de veure els nous estudis, que realment són un exemple de treball i de implementació de les noves tecnologies, que segur que farà que la vostra tasca de comunicació i de dur notícies bones a la gent pues, siga cada volta més potent.
En un edifici nou en el que l'antic li trau també molts bons records a Enric Reverter.
Sí, perquè també hem anat moltes voltes per allí, però bueno, com tot en la vida, hem d'anar avançant i hem d'anar ajustant-nos als signes dels temps.
Però estem en un lloc en el que estem rodejats de coses molt bones. Tenim al costat el centre d'acollida el Sant Pasqual del Pati, que també és una font important per a la Fundació Tots Units, no? I un...
Sí, perquè tenim una relació molt estreta, com la gent sabrà, i si no, doncs ho dic, evidentment. La Fundació Tots Units i l'empresa pròpia de la Fundació, Reciplana, que tu has fet referència abans, és un projecte de Càritas diocesana. tant la Fundació com de tal manera que els lligams i la interrelació amb Càritas i tota l'acció de Càritas diocesana i la Fundació Rediplana pues, és única. La missió és la mateixa, el que passa és que treballem en estructures o missions o àmbits diferents o complementaris, diria jo, no?
I també estem molt a prop d'un dels centres operatius de la Fundació Tots Units.
De fet, estem a prop dels dos, tant de la Fundació com de Reciplana, perquè Reciplana està a Cidal, a la zona de Miralcamp, que estarem a uns 200 metres, com a molt, i la Fundació estarem a 500 o 800 metres, com a molt. Estem molt a prop.
La Fundació Tots Units, com ha acabat 2025 i com se presenta este 2026, Enric?
Bueno, pues la Fundació Tots Units seguim en la nostra missió. La nostra missió és atendre les persones en situació de vulnerabilitat social per anar fent orientacions, formació i intentar trobar faena a aquests col·lectius, cosa que no és fàcil, per la mateixa característica del col·lectiu i del mercat laboral que té certes exigències que hem d'anar treballant. Pues mira, tenim més datos xina provisional, les dades provisionals, que referents a 2025. S'han atès en la Fundació al voltant de 600 persones durant el 2025, de les quals un 120 persones hem aconseguit que tinguin un empleo durant aquest any, i han passat més de 200 persones pels nostres cursos de formació. Això és un balanç ràpid i molt escueto i provisional, perquè clar, encara estem tancant memòries, etc. No?
Però darrere de cada numeret que has comentat, Enric, n'hi ha una història de superació.
Exactament. Cada cas que mos ve té una història darrere de superació, de lluita per millorar la seva dignitat com a persona i de la seva família. I la Fundació i Càritas, l'Església en definitiva, no podem estar al marge d'aquestes aspiracions. Uh-huh. I la nostra missió és col·laborar, acompanyar-los en aquest procés molt legítim i molt digne de trobar un futur millor per a les persones i les seues famílies.
Una cosa és la teoria, no?, que queda molt bonic, sí. I medicina, però després la realitat, el tindre que acompanyar, atendre, fer créixer a aquestes persones, sí. I sobretot el que dius, que és per ells el més complicat encara, que és reinsertar-los a la vida laboral.
Sí, però afortunadament comptem en bons voluntaris, tenim molt bon equip professional en la Fundació Reciplana i una xarxa de treball a nivells de la societat, tant en institucions públiques com ajuntaments, diputació, com també el sector privat, l'empresa privada, també hi ha molta col·laboració. Mira, els teus dies estem fent unes visites a empreses del sector citrícola, d'exportació de fruits, perquè fa més de 10 anys que estem col·laborant amb ells en formació i pràctiques i a partir d'ahí empleen a moltes persones. Hem estat en Frutinter, també tenim col·laboració en Cítries i en Serifruit. Per exemple, són un exemple, però tenim altres col·laboracions en altres àmbits laborals.
Enric Reverter, president de la Fundació Tots Units, farà, ja me passa el temps molt, molt ràpid, a principi d'aquest mes presentàvem l'anuari Cope Castellón 2025 al Saló Central del Real Casino Antic de Castelló, i al mes de desembre apareix una notícia d'un relleu que s'ha produït en Reciplana. Com s'afronta aquest relleu d'una persona que ha estat moltíssims anys al capdavant?
Pues és el que diem abans, no? El canvi, la vida va canviant, però les persones tenim el dret al nostre moment de jubilació, i l'anterior gerent, que ha estat vora 35 anys, tant en Fundació com en Reciplana, José Carlos Seguer, al qual des d'ací faig un agraïment públic a la seva dedicació i a la seva implicació en el projecte, que només he de dir que quan va començar la Fundació era ell i un altre. Vale? I ara, tant en Reciplana som al voltant de 36 persones en la Fundació, o sigui, en tot el projecte som uns 45 persones treballant, més els voluntaris. Pues, tot procés de, com un poc responent a la teva pregunta, Raül, tot procés de canvi pues, té un moment d'ajust de tal, però bueno, estem treballant, hi ha un molt bon equip i és treballant en la continuïtat. evidentment, cada persona pues, imprimís el seu caràcter, la seva forma de fer, però estem molt contents en el nou gerent de Reciplana, Manuel Castell, i en l'equip que està treballant, i ahí estem, sí. Mm. És molt recent, certament és molt recent, sí.
Per últim, 2026, algun objectiu? Anem a créixer en tendes Coopera?
Bueno, l'objectiu és consolidar. Les dues tendes de Castelló, de tendes de Coopera, que és de roba reutilitzada, estan funcionant molt bé. Tenim el repte de potenciar un poble de Vila-real, que estem ahí arrencant i costa un poquet. És cert que la nostra zona, el tema de fer ús de roba de segona mà, o reutilitzada o recuperada, costa, però mos costa a nosaltres, està costant també a València, a la zona mediterrània, es costa un poc més, la zona nord estan funcionant molt bé. Les tendes Coopera, els projectes germans en la zona nord, País Basc, Astúries, etc., està funcionant molt bé. I així, algunes també, però altres pues, costa un poc arrencar. No? Pues la de Vila-real, que és la més recent que tenim, estem ahí remuntant, però encara estem treballant per a complir objectius.
Pues poc a poc, però és una eina, una ferramenta molt important.
Bueno, però el més important de tot això, Raül, no és exactament les tendes en si, no és la recollida de roba, no, és la feina que n'hi ha darrere i les oportunitats que donem a persones. En aquest moment, en Reciplana, tenim 20 persones en procés d'inserció laboral. 20. De les 36 que estan treballant, 20 són en procés d'inserció laboral. O sigui que totes les tendes, tots els contenidors se justifiquen per les oportunitats que donem a aquestes persones.
Ens alegrem moltíssim. Enric Reverter, per últim, dos detalls. Un, la energia solar és important també per a la Fundació Tots Units i per a Reciplana. I dos, qui tinga que buidar alguna vegada una casa, una nau, qualsevol coseta, nosaltres ho vam descobrir quasi de casualitat, és a dir, ho haguem de saber abans, quan hem tingut que buidar l'anterior seu, hi havia pues, molts components electrònics, n'hi havia moltíssimes coses, hi ha un sistema per el que, evidentment, contractant, tenen un servei en el que te ho trauen tot i ho duen a empreses que poden reciclar, perquè això no pots tirar un contenidor, ni molt menys, cada cosa a lo que correspon. Sí. I això és una autèntica meravella.
Sí.
No se paga amb diners.
Precisament, la gent que va començar la Fundació ara fa més de 35 anys, en 1990, fins i tot un poc abans, van ser molt visionaris. Van pensar que el futur de la Fundació havia de ser pel treball en el reciclatge en el medi ambient. Ho van acertar de pleno. I això ens ha permès mantindre-nos i anar creixent. Estem obrint línies de negoci en Reciplana, com el tema de solars o inclús jardí, però en el que és la Fundació també ens serveix el tema de recollida de mobles, de voluminosos, de buidar cases, per a donar experiències laborals a persones que estan en aquest procés d'inserció laboral. Sí, és un servei que fem i és una manera de col·laborar en la missió de la Fundació, demanant-nos aquest tipus de serveis.
I l'energia solar?
I l'energia solar,
també.
També estem en ells, sí.
Moltíssims projectes i moltíssim cor, és el que sempre mostra, amb les més necessitats i més vulnerables, la Fundació Tots Units i també Reciplana. Enric Reverter, president, gràcies per compartir tots aquests projectes, avançar-nos un poc les dades que molt pront en la memòria presentaran i sobretot per visitar els nostres nous estudis.
Moltes gràcies, Raül.
Que també és a casa, i ho era quan era menut, perquè així a este terreny hi ha bona església on va prendre la comunió d'Enric, per això no ho ha contat.
Mira, vols saber una curiositat que tenen el nostre espai. Anem a l'actualitat en un moment.
Mediodia.
Cope Castellón i Cope Vinaròs.
Estar informado.
Així continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un divendres, que ja sabem que en un momentet ja acaba l'avís per fortes ratxes de vent a tot el nord de la província, però que ha deixat dades i ratxes màximes de més de 100 km per hora a poblacions com Tírig, con Vilar de Canes a la pedanía de Vilarrosa y demás, que ya tindrem un cap de setmana en certa estabilitat, que tindrem la Torre Popular a Benicarló, el diumenge la Marató, també esa jornada d'Arcer Castalia, on es destacarà, per exemple, la possibilitat que ja se fique en marxa a l'Hospital General i esa possibilitat del trasplantament renal de donant viu, que seria un pas més endavant en tot aquest servei que es fa en clau sanitària i solidària al centre hospitalari de la capital. Però és un divendres on, com sempre, toca entrar en l'actualitat del sector turístic Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Tras el paso continuado de borrascas, por fin podremos disfrutar de un fin de semana apacible. Y casi por curiosidad, también va a suponer el inicio de un ciclo de visitas que un año más llenará de vida espacios históricos de una localidad en particular. Onda reabre este domingo el ciclo de visitas guiadas teatralizadas y lo hará de nuevo dando brillo y valor a algunos de sus puntos más destacados. El Castillo de las 300 Torres, el casco histórico de la localidad y la Torre de la Presó volverán a ser protagonistas de estas visitas que nos presenta su edil de turismo, María Baila.
Sí, yo creo que prácticamente podríamos hacer una visita teatralizada cada día y seguiría teniendo éxito porque es una de las ofertas turísticas que más nos demandan y por eso año tras año, pues prácticamente cuando ya viene un poquito el buen tiempo tirando hacia épocas de febrero-marzo, pues ya empezamos una nueva temporada.
Un ciclo que llega un año más y lo hace con mucho interés por parte de los visitantes.
No solo tenemos pues eso, las visitas teatralizadas a casco histórico y castillo, también en la Torre de la Presó, un nuevo recurso que tenemos en marcha desde hace 2 años y que la verdad que es ya nuestro segundo recurso más visitado. Este año han sido fechas y cifras récord en Onda, más de 70.000 visitantes y la verdad que pues es gracias también en parte a todas las actividades que durante todo el año pues programamos.
Y lo hace presentando de forma clara el calendario para todo el año, hasta diciembre. Ya está abierta la reserva para que la planificación de la visita pueda realizarse con la antelación que se necesite, como recuerda Baila.
Sí, además como se sacan ya prácticamente de aquí a diciembre, hay gente de otros municipios que ya se apunta, incluso pues yo puedo un puente de diciembre y me apunto a la de diciembre o la de verano, y se van llenando ya prácticamente no solo las de estos primeros meses, sino las de prácticamente pues todo el año.
Y este punto, dentro de la estrategia turística de la localidad, llega con un objetivo claro: seguir con el crecimiento de visitantes a la localidad. Así, las 75.000 contabilizadas en 2025 se marcan como el reto a superar.
Es el objetivo y es nuestro reto de este año. Mira, justamente esta semana ha presentado mi compañero Sergio el nuevo ciclo de Intims al Castell, que vendrá durante el mes de junio. También hace el mes pasado presentamos en Fitur un nuevo proyecto también para ampliar los recursos turísticos de Onda, que fue el Palacio de las Sombras. Tenemos en marcha el Jardín de las Mil y Una Noches y con todo esto, por supuesto, pues nuestro reto es superar el número de visitantes respecto del año pasado.
Para ello, ayudan cuestiones como el reconocimiento a la calidad que ofrecen en sus servicios turísticos. Y ahí brillan con luz propia dos letras, la Q y la S, que recalcan la calidad y sostenibilidad del turismo de Onda.
Sí, claro. Nosotros cuando vamos a visitar cualquier sitio, lo importante es que también te vayas con un buen recuerdo, con un buen servicio atendido, que cuando entres a una Turistinfo a preguntarte salgas con toda la información, y eso al final también va calando y por eso intentamos pues ir renovando a través de la Q de calidad, de la S de sostenibilidad, los servicios pues para atender de mejor forma a todos los que nos quieren visitar.
Y unas citas que se centrarán en unos espacios pero que no se obvian otros destacados. Uno fue protagonista, por ejemplo, la pasada semana, con una propuesta diferente pero que se tornó con éxito. Baila nos presenta un Molí de la Reixa de miedo.
Se pudo hacer los viernes 13 en el Molí La Reixa. La verdad que decíamos que estábamos un poco gafados en alguna manera, porque ya lo quisimos hacer en el 2019 con el COVID e intentamos pues siempre que sea viernes 13 por el tema de la leyenda y dar pues un atractivo más al Molí La Reixa, otro de los recursos que tenemos en marcha. Y sí que es verdad que es un público más infantil, más didáctico y que es visitado por muchos coles, y queríamos hacer una actividad para conocer esa parte de la paleontología, pues una parte más divertida, terrorífica, por decirlo de alguna forma, y la verdad que tuvo mucho éxito. Ya nos han preguntado si vamos a hacer alguna edición más, así que estamos dándole a las ideas.
En Montanejos, el ayuntamiento va a acometer obras de rehabilitación del tejado y la cubierta de Villa Purificación con el dinero que percibe gracias a las ayudas por los efectos de la dana que está entregando el Gobierno de España. En la capital, el Patronato Municipal de Turismo valora muy positivamente el tren turístico, que en febrero ha confirmado 11 pases, lo que va a suponer casi 600 visitantes organizados. También en la capital, el puerto de Castellón, que ya empieza a preparar la novena edición de Escala a Castelló. Será del 9 al 13 de abril y la gran novedad es la llegada de tres nuevas embarcaciones, el Bergantín Fénix, el Bergantín Floret y la Carabela Veracruz. Y para acabar, os recordamos que este próximo martes tendremos la entrega de los novenos premios Turiscope Castellón. Será en la Cámara de Comercio de Castellón. 10 premiados, de los que escucharemos sus palabras y recuperaremos los mejores momentos en próximos espacios de este Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Y en el que ens apropem a la 1:30, recordant que la setmana que ve, a més a més, d'aquesta entrega dels novens Premis Turiscope Castellón i sorteu 10 guardonats, també serà una setmana molt especial per a aquesta espais, ja que durant la que ve i la següent ens adentrarem també en els 10 grans del sector tauleller de la província en un especial del Ceracope Castellón que estarà present durant totes les jornades. Ens apropem així, així, a la 1:30, seguís així. Ara, el Mediodia Cope.
Este diumenge Castelló viu la seua gran cita en l'atletisme. Des de primera hora, els carrers de la capital de l'esport s'ompliran de corredors disposats a superar els 42 quilòmetres del 16è Marató BP i a volar en el 3G 10K Faxa. Suma de la festa de l'esport i anima els participants a fer realitat el seu somni de creuar la meta. Consulta els canvis puntuals de trànsit en castelló.es. Castelló, Active Running City, Ajuntament de Castelló.
Nuevo Ebro S400 híbrido desde 19.990 euros. Aprovecha esta promoción desde 19.990 euros en tu concesionario Quadis Ebro. Hazlo tuyo, muy tuyo.
Ven a nuestras instalaciones de Quadis Ebro en Gamipi Gros 20, Castellón, y no empieces a pagar hasta abril.
En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
Activa tu mejor versión en Suma Fitness Club Rafalafena. Tu gimnasio con más de 150 horas de actividades dirigidas, tecnología de última generación, zona de cross training, spa y piscina climatizada. Y además cursos de natación para todas las edades en la única piscina de Castellón con sistema antiahogamiento. ¡Sómate ya! Infórmate en sumafitnessclub.com o en Suma Rafalafena.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
Del 23 de febrero al 6 de marzo, AP Grupo celebra en Castellón The Perfect Mix Experience. Dos semanas de actividades gratuitas abiertas al público que conectan el diseño, arquitectura y creatividad. Destaca el taller Color, Forma y Materia con Amiguis, el Design Day y el taller Crear un Pattern con Bonavista. Toda la información sobre fechas, horarios e inscripciones está disponible en www.apgrupo.com.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el anuario 2025 de COPE Castellón, con entrevistas de los personajes y protagonistas que marcaron el año. Consigue el anuario 2025 de COPE Castellón gratuitamente en Conserjería del Real Casino Antiguo de Castellón o en horario matinal de lunes a viernes en las nuevas instalaciones COPE de calle San Mateo 8, Plaza Pinella de Villarreal. También lo puedes descargar de nuestra web cope.es/Castellón.
COPE, estar informado.
Una i mitja de la vesprada, salutacions d'Alberto Marcos, si t'incorpores ara fins a les dos que t'acompanyarem en un espai que, com sempre, aquestes hores serveix per a conèixer. Més del que ampliarem a les 2:20 a Informatiu Mediodia Cope amb Quique Rodríguez. Contes, Quique.
Pendents del juzgat de Vila-real, on està declarant, està prestant declaració davant el jutge Abdelkader, la persona que va matar presumptament el dimarts a la seua exdona i a la seua filla de 47 i 12 anys d'edat a Xilxes. Ha estat des del dimecres detès a la comandància provincial de la Guàrdia Civil i aquest matí a les 10 del matí ha sigut traslladat fins a les dependències judicials de Vila-real, on presta la declaració. A més, un dia en el que hem conegut fa uns moments, així els micròfons de la cadena COPE, que l'Hospital General de Castelló treballa ja per a poder efectuar trasplants amb el donant en vida. Ens ho ha explicat la gerent d'Alcer Castalia, l'Associació de Malalts Renals de la província de Castelló. Recordem que Castelló és líder mundial en donació d'òrgans, 95 donants per milió d'habitants, que aquest cap de setmana celebra el pregó diocesà de Setmana Santa. Serà a Segorbe, dins de la diòcesi de Segorbe-Castelló, a la catedral basílica de Segorbe, a les 6 de la vesprada. El pregoner és el doctor Agustín Serrano, segorbí, que està desempenyant la seva tasca professional a València. Avui Vila-real celebra el 752 aniversari de la fundació de la localitat i també tenim que lamentar que un home de 57 anys ha mort a primera hora d'aquest matí a la plaça Borrull de la capital després de caure en el carrer. Dos agents de la policia local han efectuat maniobres de reanimació fins a la plegada del servei sanitari d'urgència, però res ha pogut salvar la vida d'aquesta persona de 57 anys.
Tot això i molt més a les 2 i 20 en l'informatiu Mediodia Cope. Gràcies, Quique. Anem a més turisme ara mateix.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
No sé qué pasa últimamente durante este inicio de año, especialmente que todas las semanas tenemos que hacer ya espacio dedicado al ciclismo, porque hemos tenido desde pruebas de carretera, amateurs, masculinas, femeninas, mountain bike, esta semana también la Castellón Gravel, y es que hasta la bici se ha ido a promocionarse al extranjero. Y en una feria que voy a intentar no equivocarme con el nombre y seguro que Pedro Nebot desde Touresport me corrige porque estuvo allí y lo dirá. Fiat en Van der Beus, Nederland. ¿Es así correcto o no, Pedro Nebot?
Así es, encantado de saludarte, Alberto. ¿Cómo estás?
Pues aquí bien, primero de todo, queriendo saber cómo ha ido ahí por los Países Bajos en esta cita, la más importante del cicloturismo a nivel europeo.
Pues mira, Fiat Utrecht, para acabar de decirlo más rápido, mejor decir de dónde es que es Utrecht, la verdad que se ha consolidado como ya hace tiempo, como la feria de turismo de naturaleza y cicloturismo estratégico, y que es al final el termómetro de en Europa cómo se está moviendo la parte de cicloturismo. Ya no tanto la parte más deportiva, sino la parte de conocer territorio mediante el cicloturismo, ¿vale? Y sobre todo también del turismo de naturaleza. Pues mira, han sido 3 días con muchísima gente, ¿vale? Obviamente, pues en los Países Bajos la gente vive con bicicleta todo el día, con la cual cosa es los territorios, teníamos que estar allí, estaba Castellón, estaba toda la Comunidad Valenciana, estaba también mucha parte española, ¿vale? Pero sí que es verdad que la gente del norte de Europa y toda Europa pues nos ve a nosotros como un punto estratégico para ir a hacer su turismo y sobre todo en bicicleta, con la cual cosa han sido unos días muy productivos.
Y unos días, como dices, de productivos, de mostrarse y de destacar un poco, ¿no? Que Castellón poco a poco se está dando a conocer como una opción, también como alternativa incluso a pretemporadas y a otro tipo de eventos y de staff y de incluso pretemporadas, más allá de un Alicante que vemos que poco a poco ya es que se va saturando, que el COI de Rates incluso que tienen que poner semáforo para que los equipos circulen.
Pues mira, lo del COI de Rates pasa lo que pasó también hace poco con Mallorca, es decir, aquí en Castellón, pues estamos intentando desde todos lados, ya no solo de administración pública, sino también de todas las empresas privadas que se dedican al tema del turismo deportivo y en exclusiva al tema del ciclismo, intentando que cada vez la gente nos vea como un sitio ideal para practicar. La gente que somos de aquí ya lo sabemos porque lo practicamos, pero sí que es verdad que tenemos que dar ese paso para promocionarlo fuera de nuestras fronteras. Que no solo la gente cuando piense en Comunidad Valenciana piense solo en la parte de turismo deportivo de lo que tú dices, Coll de Rates, de Javea, de Calpe, de toda esta zona. Y al final aquí tenemos mejores carreteras que allí. Segundo, porque tenemos menos tráfico. Y tercero, porque tenemos, pues por algo somos la tercera provincia más montañosa de España. La segunda, perdón. Entonces, aquí hay que ir un poco todos de la mano. Y tenemos que estar todos de acuerdo hacia dónde queremos llevarlo. Pero tenemos que también hacer todo ese trabajo conjunto de promoción. Entonces, esta feria, por ejemplo, sí que es verdad que es una feria no tan del ciclismo deportivo, pero la gente ya está viniendo mucho más a ver qué está pasando, o incluso la gente que se mueve en camping, porque también en esta feria había mucho más mundo camping que mundo hotel, pero el otro día hablando con la asociación de campings de la provincia de Castellón, están, o sea, 90-95% de ocupación y muchos de ellos ya buscan actividad física para conocer el territorio.
Y todas estas cuestiones, justamente, todo lo que estás exponiendo, suponemos que también los pondrías la pasada semana en esa cita en el Interlier Orange, en lo que puede suponer el inicio de una mesa de trabajo destacado y, sobre todo, que pueda ayudar justamente a este tipo de turismo, al turismo deportivo, que puede ser una gran oportunidad para la provincia de Castellón.
Bueno, de hecho lo es porque tú has dicho antes, el tema de solo de eventos, fíjate cuántos eventos de ciclo tenemos, ya no sea de carretera, de mountain bike, de triatlón, de gravel, ahora las dos pruebas, ya no solo la de José, sino también la de Héctor, ya tenemos un producto deportivo propio en ciclismo, en todo el mundo trail, el mundo running, y la parte que no nos dejemos de la parte náutica. Entonces, el otro día hicimos un encuentro de empresas que dijimos, bueno, vamos a hacer el primer encuentro, un poco a sentar las bases, una mesa de trabajo para ver hacia dónde tenemos que ir, y desde Turesport vamos a intentar encabezarla. Y creíamos, decir, oye, pues a ver, pues de primera edición, vamos a ver, tenemos unas 20, 25 personas, pues éramos 50. Éramos 50 personas dedicadas ya al mundo del turismo deportivo en todos los niveles, ya sea proveedores, ya sea agencias, ya sea hoteles, ya sea organizadores de eventos, clubes, que ya están dedicándose cada uno por su línea a intentar que el territorio sea un buen territorio para turismo deportivo, y decir, pues si ya estamos trabajando cada uno en su línea, ¿por qué no juntarnos? Y seguro que esto va a funcionar más. Bueno, hay muchos casos de éxito, el caso de Costa Blanca, el caso de Almería, el caso de Mallorca, lo que hemos comentado siempre, y ya pasar un poco digamos, del potencial de tener Castellón, ya no solo un potencial, sino que es una realidad. Lo único es que hay que alinearlo, hay que ordenarlo y hay que trabajar todos de la mano para llevarlo a la parte internacional y promocionarlo mucho mejor. Con la cual cosa, esta primera base ya se ha creado, que fue la semana pasada, como tú dices, en el de Orange, y a partir de aquí, pues ahora es seguir trabajando y también ayudándonos un poco con la parte de Introducción Castellón, que llevan toda la parte de hoteles, y luego pues ya veremos toda la parte de administración pública. Pero sí que es verdad que es la hora de que las empresas y entidades que se dedican a esto que den un paso enfrente.
Ya lo has comentado, que al final a lo mejor era también de conexión de empresas que pueden ser complementarias o eso, hoteles con a lo mejor con una taller de bicicletas que no tenían relación y que a partir de ahora, quién puede saber, puede ser una conjunción que puede ayudar de atracción de ese tipo de público.
Bueno, primero eso, que se conocieran. Bueno, ese ejemplo que dices es claro, pero también, por ejemplo, el ejemplo de un organizador de eventos que tiene un evento con muchísima gente, pero muchas veces es el momento del evento, bien, pero cuando no hay evento, pues un torneo de fútbol, por ejemplo, ¿qué hacer con esa gente? Pues, por ejemplo, habían empresas de alquiler de paddle surf, habían empresas de guías para ir a conocer, por ejemplo, si están aquí, ir a pasar un día a Peñíscola. Es decir, que todo lo que se habla en un turismo deportivo es un 360, porque al final no estás haciendo deporte durante todo el día, sino que haces una actividad deportiva que a lo mejor dura 2 horas, 3 horas, pero el resto de horas pues puedes estar conociendo el territorio. Y esta primera fase es primero para que ellos se conozcan, ¿vale? Lo que te decía, pues una empresa de alquileres de pádel, ¿vale? Para trabajar con un camping, por ejemplo. Entonces, primero que se conozcan y a partir de aquí, oye, vamos a ir todos de la mano a promover nuestro territorio y no estar esperando a ver ahora cuáles van a ser las líneas estratégicas de diputación o otra administración pública, que lo están haciendo bien, pero sí que es verdad que la parte privada va a otro ritmo y necesitamos otro movimiento. Entonces, yo creo que ya es el momento de alinear todos estos esfuerzos y trabajar de la mano conjunta, porque atraer clientes aquí va a ser bueno para todos.
Esto, Pedro, ha sido el paso uno, podríamos decir, de esta mesa de trabajo por el turismo deportivo. Ya has dicho que 50 personas, lo cual es una buena cifra. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Más encuentros, suponemos, más conjunción entre todos los empresarios?
Mira, pues vamos a intentar hacer encuentros cada dos meses, para que también más gente se una. Sí que es verdad que esto nace porque ya hace un año que tenemos en marcha un Instagram que se llama Castellón Turismo Deportivo, con más de 1.800 seguidores y tiene 60.000 visualizaciones cada 15 días. Es decir, que ahí estamos poniendo todos los eventos que hay en la provincia de Castellón, vamos retuiteando todas las cosas, bueno, o posteando todas las cosas que hay en la provincia de Castellón, y decir, oye, pues ya que tenemos esta parte virtual que está funcionando y estamos viendo que la gente le da mucho interés, pues vamos a hacer la física. Y aquí es primero que entre ellos ver qué pueden hacer para ayudarse, pero sí que al final, si vamos todos la fuerza en conjunto o vamos todos unidos a cualquier feria, cualquier evento, no es lo mismo que cada uno vaya por su lado. Entonces, ¿el siguiente paso cuál va a ser? Vale, pues ya tenemos un poco estructurado lo que queremos hacer, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues vamos a ver si tenemos que hacer para este primer año una web, un calendario de eventos, y hacer algo simple, y el año que viene un poquito más. No queremos llegar a unos objetivos que no se puedan cumplir, pero sí que es verdad que los básicos, que primero hacer una web y a partir de aquí tener toda la información de Castellón Turismo Deportivo, todo lo que hay en turismo deportivo en la provincia, meterlo ahí y a partir de aquí promocionar todo eso.
Pues unos primeros pasos que ya vemos, que también va a tener estos eventos deportivos mucho espacio aquí en COPE. Durante esta semana lo hemos tenido con las dos ruedas, pero seguro que con mucho más que se va a acercar, por ejemplo, con el maratón este fin de semana y con más eventos de montaña y de todos lados que vamos a poder vivir en este escenario deportivo que es Castellón y en ese turismo deportivo que también se quiere impulsar, en este caso, con esa dirección desde Tour Sport de Pedro Nebot. Pedro, gracias y estaremos pendientes de los próximos pasos dentro de esta mesa de trabajo de turismo deportivo.
Pues muchas gracias, ahí estaremos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Algú ahora le ha vingut a la memoria. Esta cançó me sona. Pues te sonará perquè segur que has vist una de les sèries que va recomanar i molt així en aquest espai entre les novetats en la xicoteta, però també com fa sempre també en la gran pantalla el nostre Xavi Manzanet. Xavi, què tal? Molt bon dia. Tu te sona, no?
Hola, molt bon dia. Què tal? Me sona i me sona molt. Inclús, si mal no recorde, vam entrevistar en el seu moment a Carlos Aguilar, que era un actor espanyol que vivia en Colòmbia i que havia aparegut en la sèrie fent de terrorista que fabricava una bomba. D'això ja fa anys, estem parlant de fer 6 o 7 anys, segur. I Narcos, la sèrie que vam recomanar en el seu moment, especialment les primeres temporades, que després ha tingut múltiples versions, Narcos Colombia, Narcos no sé quantos, però bueno, que ahí està. I per què parlem de Narcos? Bueno, parlem de Narcos perquè el seu protagonista, o l'actor que encarna a Pablo Escobar, Wagner Moura, és precisament el protagonista de la pel·lícula que arriba avui als nostres cines i que és una de les nominades d'una cirat als Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Es diu El agente secreto.
¿Qué es esta persona? Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primer que quiero resolver.
Wagner Moura, una otra vez metido en los bajos fondos.
Efectivament, Wagner Moura, de nou començant, de baix per amunt. Bueno, esta és la història d'un Brasil inspirat en fets reals, marcat per la repressió de la dictadura militar. Marcelo, un home de vora 40 i tants anys, amb un passat ple de sombres, arribarà a Recife amb l'esperança de començar de nou i de retrobar-se amb el seu fill, però el seu intent de redenció se veurà amenaçat quan descobrirà que és vigilat per forces del règim. Perseguit i amb la seva vida en perill, Marcelo haurà d'enfrontar-se a antigues culpes i prendre decisions impossibles mentre les amenaces cada volta s'aproximen més. En una ciutat plena de tensió, de por, el passat no ha acabat amb ell i veurem ell què és capaç de fer. Wagner Moura interpreta al protagonista, Marcelo. Wagner Moura, com qui ja hem dit, era Pablo Escobar en Narcos. Esta pel·lícula està escrita i dirigida per Clever Mendoza Filho i va estar premiada en Cannes. Bueno, pues ahí teniu la primera de les propostes que arriba als cines, Abans de que parlem de sèries, encara tenim una altra estrena que comentar i es diu Sin Conexión.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Hey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Miradme. Tengo pinta de ser el tío que te dice que la...
15 pavos una copa. Algún cruz le parecerá barato.
Efectivament, ja no és un preu tan desorbitat, tenint en compte lo que ha pujat tot, i és que ens podem trobar. Però, bueno, el protagonista no acceptarà aquesta copa per 15 pavos i el que farà en el seu lloc és fer un monòleg. Ara vos conté per què. Sin Conexión és una pel·lícula que a mi m'ha cridat l'atenció perquè aquestes històries de personatges pues, un tant trasnotxats sempre me resulten interessants. Mentre el seu matrimoni se va avall, Àlex s'enfrontarà a la mitjana edat, al divorci, buscarà un nou propòsit en la seva vida i acabarà participant en l'escena de la comèdia nocturna de Nova York. Al mateix temps, Tess s'enfrontarà a les renúncies personals que va fer per la seva família, replantejant-se la seva identitat i el seu futur. separats, però units per el fet de tindre que criar els seus fills, tots dos prendran camins diferents i decidiran conviure amb el passat mentre descobriran noves versions d'ell mateixa. No? És una història honesta, emotiva, que tracta pues, de la reinvenció, de la pèrdua, de les complexitats de l'amor, especialment després de l'amor, i dirigís Bradley Cooper, a qui pues, recordarem pues, per moltes altres pel·lícules, però que ara s'ha convertit en director, i a qui li acompanyen Will Arnett i Mark Chappell en esta pel·lícula. A més, tenim altres estrenes que no han destacat tant, però bueno, arriba Balandrau, una pel·lícula basada en la tormenta que va patir els Pirineus l'any 2000, la pitjor que se recorda, on van morir 9 persones. També tenim Greenland 2 i una pel·lícula d'animació que es diu Little Amelie. I ara ens peguem una volteta per les plataformes digitals i la primera d'elles, que m'ha aparegut molt curiosa, és d'animació, però podríem dir que és una pel·lícula, bueno, una sèrie d'animació, però pensada per a un públic adult. Es diu La ley de Las Vegas.
Quiero contarles una historia sobre nuestra ciudad, Las Vegas. Un lugar donde cualquier vaquero pistolero puede hacer de todo. Bueno, de todo, salvo intentar tener sexo en público a lo despedida de soltero con una vaca.
Bueno. Eso es un argument més dels que se trobarà este abogat estirat, Adam Scott, que és l'actor que l'interpreta, que recordarem per Severance, Parks and Recreation, comèdia sempre, i un flamant il·lusionista que interpreta Stephen Roth en un lloc on tot pot passar, on tot és surrealista i on tot és possible, com és Las Vegas. Estos dos personatges se juntaran per enfrontar-se als casos més disparatats de la ciutat en una comèdia d'animació, pues, pensada, com diem, per a un públic adult. Pues ahí teniu La ley de Las Vegas, que arriba a Netflix com a estrena, amb una estètica curiosa i, des de luego, un argument pues, que ja veu, de lo més surrealista. Però tenim una altra estrena que arriba, en este cas, a HBO i que es diu Portobello.
Signore e signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
Che sarà la più grande trasmissione d'Italia.
Enzo Tortora è l'ipnotista.
Ahí meta televisió, podríem dir.
Sí, l'escoltem en versió original. Esta és una producció italiana, Portobello, una sèrie o miniserie de 6 episodis, la primera produïda per HBO Max en Itàlia i està dirigida per Marco Bellocchio i conta la història d'Enzo Tortora, un famós presentador d'un programa de televisió que va existir realment, que es deia Portobello, que es va emitir en 1977 durant 7 temporades, quasi res. Va ser acusat per col·laborar amb la justícia, per col·laborar amb la màfia, per tindre una organització criminal, per dedicar-se al tràfic de drogues. Bueno, este presentador va passar per tots els estadis possibles i va ser inclús pues, empresonat i jutjat durant anys, després de també ser absolt definitivament de tots els càrrecs. No? En el repartiment d'esta sèrie el composen Fabrizio Gifuni com a Enzo Tortora, però també l'acompanyen diferents actors i actrius italians com Lino Musella o Romana Maggiore en esta sèrie, miniserie escrita per Marco Bellocchio, que ens conta pues, la història d'Enzo Tortora, un personatge real que va existir i que va treballar en la televisió dels anys 70-80 d'Itàlia. Bueno, i el Paraninf, què podem trobar? Bueno, per a mi trobem El mercader de les quatre estacions dintre d'este cicle de Fassbinder. Anem ara a enfrontar-nos a la història de Hans, un fruiter ambulant que ven la seva mercaderia pels carrers de Múnich, un home fracassat que ha perdut l'autoestima, entre altres coses, perquè té una mare dominant que sempre s'ha mostrat insatisfet amb ell. A més, la dona de la seva vida el va deixar plantat i la seva freda i gelosa esposa, pues, junt a la seva cínica germana, li han destrossat la vida per complet. Bueno, no és una pel·lícula molt optimista, com podeu veure. La seva debilitat és tal que, bueno, que acabarà arrossegat per una espiral autodestructiva de violència i alcohol. Pues, com veien, dirigeix Fassbinder en este cicle que ara podem trobar en tarifa reduïda i horari de vespre al Paranimf de la UGI. I per acabar, com està anant la taquilla? Bueno, pues Cumbres Borrascosas, pel·lícula que va ser estrena sonada la setmana passada i que és un remake, una revisió d'una pel·lícula que ja existia, d'una novel·la que també existís, que ara s'ha col·locat en primera posició. Després hi seguís Hamnet, Como Cabras, Aida y Vuelta, esta comèdia revisitada d'esta sèrie de l'any 2006, que ara torna, bueno, sobre mitjà dels anys 2000, que ara torna als cines, dirigida per Paco León, L'assistenta, pel·lícula acompanyada per el màrqueting i per la seva protagonista de moda. Marty Supreme, Ruta de Escape, Avatar, que se resistís a abandonar el ranking, Tres Adioses y La Fiera, pues tancarían el ranking de películas más vistas.
En el que tanquem aquesta setmana que repassa les novetats en la gran i la xicoteta pantalla en sèries cop en una de cinema. Xavi, fins la propera setmana.
La propera setmana que estarem envoltats d'un entorn ceràmic i cinematogràfic. Ja us contarem perquè se venen sorpreses i coses interessants. Però bé, fins ara ens ja trobem al cine o a les sèries i parlem la propera setmana. Molt bon cap de setmana, adeu.
Pendents estarem, d'això que ens dius, Xavi. Anem acabant i anem acabant en clau musical. I por tu parte ya no hay más que hablar.
No tengo ganas de volver a casa. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I anem a acabar aquest programa d'avui presentant una opció musical per a aquest diumenge. I una opció de disfrutar música d'una manera especial i en un lloc molt particular i molt especial en un entorn espectacular. Perquè parlem de la localitat d'Eslida, en plena Serra d'Espadà, i parlem d'un lloc en concret on normalment no se relaciona amb la música, però que des de fa tres edicions tenen un cicle que l'ha donat un color molt especial i una sonoritat molt especial, perquè és el cicle d'acústics al Llavador. Rubén Carreguí, què tal? Molt bon dia. Suposo que acaben d'ingestir el Llavador encara que està més que preparat.
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres, per sort, tenim un equip de treballadors al poble que, en fi, podem delegar. Que això també és important, perquè, bueno, sí que és veritat que la Regidoria de Cultura està al capdavant de la programació i altres coses, però després, evidentment, no ens hem d'oblidar que hi ha gent treballant sempre a peu de carrer i aquests pobles menuts, això no es paguen diners, no? Perquè, bueno, ja saps com funciona la política. Així has de fer de tot.
No sé si esperàveu des de la Regidoria de Cultura d'Eslida que un projecte aixina que pot cridar l'atenció des de fora hagi tingut tanta expectació i tantes ganes, tant de bons noms que s'atrevís any rere any d'entrar ahir als llavadors com també de les pròpies actuacions.
Doncs nosaltres estem molt contents. Jo tenia molta fe des del principi perquè, per sort, i així també trencarem una llança, no sé si està ben dita l'expressió, a favor dels artistes que també fan un esforç per vindre a una localitat com la d'Eslida, que ja sabem que els pressupostos doncs, sempre són un poquet més, sempre més ajustats, no? Que moltes voltes ens obliguen a anar a col de subvenció. I també, doncs bé, fan un esforç per vindre, ajusten el catxet i bé, jo sempre dic que me pareix que d'ací 10 anys encara estaré tornant favors, però bueno, crec que s'ha convertit en el que és, tenim grups de molta qualitat i el que és ara el cicle d'acústics al Llavador o és així pel públic assistent, que és molt nombrós, estem molt contents, tant del poble com de fora, i els grups, que creiem que al final es queden unes edicions envoltades d'artistes de molta qualitat. No podem estar més contents.
I sobretot al voltant d'un espai que molts no relacionen la música, però que sempre ha sigut un punt de vida en poblacions d'interior. Va ser en segles passats com a punt d'encontre de les dones en ese treball de rentar la roba i els plats, i ara en una vessant més cultural.
Sí, sí, sí. La veritat és que bé, tot el que gira al voltant de l'aigua, imagina't la importància que té als pobles. La té ara, doncs imagina't abans, no? Era el punt un dels punts neuràlgics de la ciutadania, no? Per anar a enterar-se de tot i sobretot, bueno, això és la font principal del poble, la més antiga, i on es reunia la gent i on des d'ahir es canalitzava l'aigua cap al poble, cap a les hortes. Clar, ara el Llavador està en desús. He de dir que encara alguna dona baix a rentar, però bueno, l'hem transformat perquè tenim un... Jo penso que és un dels llavadors més grans de la província, amb una acústica envejable y siempre pensaba que era un estaba desaprofitat. I bé, no ens enganyem. Creiem que està resultant, vamos, podíem fer lloguem un equip tècnic, però podíem fer-ho a, vamos, són acústics, però podíem fer-ho a pèl, si ho diguem, perquè la reverb que té aquest llavador és una meravella.
I un espai, quanta gent vos sol entrar en anteriors actuacions? Quan és el màxim de tope d'afluència i d'aforo que té el llevador ara mateix?
Uau, pues no sabria dir-te, però poden cabre entre 50-60 persones baix, però la gent es posa al voltant del llevador també, perquè des de fora també pots veure'l, i després, més enllà, vull dir, ja no des de... seria com un galliner que pots escoltar també. Hem tingut de tot. Hi ha concerts que han tingut més afluència de públic i hi ha que menys, però bé, és així, diem que l'entrada és lliure fins a completar aforament. La gent ja sap que si vol agafar un bon lloc tenim sol i sombra, sí, com en les places de bous, i per agafar un bon lloc pues, hi ha que estar a bona hora.
A bona hora tocarà estar, per exemple, per a disfrutar d'això que escoltem ara, Junior Mackenzie.
Let's get it on. Just go inside. The storm is not a fire.
Que ahir el tindrem per a obrir aquest diumenge aquest tercer cicle.
Sí, obrim amb un clàssic a l'escena castellonenca. Junior Mackenzie, més de 20 anys de carrera dedicant-se a la música, que no és fàcil. Després, al març, tindrem a Tesa, que és la rapera valenciana que per primera vegada en la seva carrera farà un acústic, està preparant un concert molt especial. Així ens agrada reptar a artistes i treure's del seu format habitual. A l'abril tindrem un pelotazo com és l'Època, el grup de... pues un dels grups més rockers i quasi més internacionals que tenim a la província de Castelló, l'Època, que ara fa poquet han estat en Mèxic de concert, vindran un format reduït. També és poc habitual veure'ls. Reina Vudú al maig, grup castellonenc, que també farà el seu primer acústic de la seva carrera així a Eslida. I tancarem el cicle a Màgueda Segrelles. També ens agrada apostar pels emergents. Cantautora jove valenciana, que no us la podeu perdre. I res, ens agradaria seguir i tenir un acústic cada mes de l'any, però doncs això, hem de posar el fre perquè els pressupostos són el que són. Tot i així, com te dic, supercontents d'aquesta edició, de com ha eixit, ja pensant en la que ve, i res, agrair al públic assistent, als artistes, i res, i convidar-vos a aquest diumenge a vindre a disfrutar del primer concert. A les 12, en diumenge, un horari atípic dins dels cicles de música, diem a la gent que se deixi el sofregit fet i que vinga al concert, i després ja farà la paella.
Doncs ahí està, i sa cita que arrencarà aquest diumenge aquest tercer cicle d'acústics a un espai espectacular com són el llavador de Eslida, i que tindrem esa primera cita i una cada vegada, una cada mes durant els propers cinc en ises propostes, des de més folk, ahí ja diem les sorpresives com pot ser esa de Tesa o de l'Època, com van ser en anteriors edicions la de Quilas o la de Dry River. Rubén Carreguí, regidor de Cultura d'Eslida, gràcies per presentar-nos esta nova edició, que esperem que de nou siga tot un èxit, que el llavador es quede xicotet i que sobretot que la gent vaja a disfrutar moltíssim de la música.
Esperem que sí, gràcies a vosaltres per fer-vos ressò, i nosaltres encabotats en fer veure que la cultura de qualitat també és possible als pobles menuts, que al final tot és qüestió de voluntat, totes són decisions polítiques, i invertir en cultura i passar part dels pressupostos a tindre cultura de qualitat és possible, no hi ha excuses. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I una cita que podem gaudir aquest cap de setmana, junt a Marató, la Torre Popular i molt més, que esperem que ho pugueu gaudir. Arribem a les 2, seguís ara al Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.